migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera. Migdia, COPE. Des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Una abraçada forta per tothom. I ara, si em permeteu, mirarem cap endavant i mirarem cap a les vacances. Unes vacances desitjades, estimades, fins i tot que són d'aquelles maneres i aquelles formes que un ja s'il·lusiona ja en aquesta època fent tots els plans i trazando la hoja de ruta per anar de vacances. No sé, moltes persones fins i tot s'ho passen millor fent la previsió abans d'anar a vacances que quan estàs en plenes vacances, que penses allò, bueno, pues igual no era tanto com esperava, o fins i tot abans d'acabar les vacances ja estàs en estat depressiu perquè tornes a la feina. Bé, és una condició molt humana, tot això. Ara, això s'ha de pagar, com tota la vida. Ja sabeu que poques coses són gratis. Poques coses. I les vacances no són gratis. No són gratis, s'han de pagar. I en funció de com les vulguis, i en funció de quines vacances vulguis, i en funció de com t'ho montis, doncs dius, ostres, és que la meva butxaca no arriba precisament per pagar-me les vacances que tinc al meu cap. I llavors demanes un préstec per anar de vacances. Això és recomanable? Doncs depèn. Depèn. Depèn de la teva butxaca i depèn de moltes altres coses i de la teu estrès financer, perquè si has de tenir la resta de l'any estaràs ofegat, doncs malament. Malament. És recomanable endeutar-se per anar de vacances? Quina seria una resposta? Hi ha un par... Segurament, en principi, si obrim el ventall, anirà en funció del què. Però preguntem a l'Elisabet Ruiz d'Otres, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Elisabet, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Jo no sé si és això, més parlar d'economia o de psicologia, perquè és una qüestió que té una pota a cada costat, no?
Sí, és una mica una barreja, perquè en realitat no podem separar les decisions econòmiques de la part psicològica i social. Al final s'expliquen moltes vegades, encara que els economistes intentem modelitzar-ho a partir de variables més econòmiques, en realitat el component social hi és, i afecta les decisions.
No, i més si parlem de vacances, que és un d'aquests períodes essencials del descans, d'intentar desconnectar, i el que veig és que els catalans no escatimaran tampoc aquest any, malgrat tota aquesta inflació dels preus que pugen.
Exacte. Doncs jo penso que al final el que està passant és una mica doncs el que hem vist en països més avançats en aquest tema, com és els Estats Units, no? Que són societats que volen tenir de tot, que volen fer de tot, i que acaben sent societats molt endeutades, perquè precisament el seu nivell econòmic o la renta, els seus ingressos, no permeten portar el ritme de vida que desitgen. Llavors acaben amb nivells de deute doncs, cada vegada més alt. Clar. I és molt habitual doncs, demanar crèdit per qualsevol cosa, un cotxe nou, unes vacances, el que sigui, no? I cada vegada més doncs, ens assemblem amb ells.
I val la pena demanar un crèdit per unes vacances? Això com es valora?
Jo ho valoro molt negativament, perquè jo sempre dic una cosa, si tu pots pagar-ho a crèdit, això vol dir que també ho pots estalviar-ho abans, i llavors utilitzar els diners que has estalviat per gastar-los en allò. Cal una planificació financera abans, però la gent no vol planificar financerament, perquè, de fet, moltes vegades la gent mira la seva compte a partir del dia 15 o a partir del dia 20, només per veure que realment li queden diners per acabar de passar la resta de mes, però no vol fer front, no vol prendre consciència de les seves despeses, perquè els diners costen molt de guanyar i després se'n van molt ràpid. I com que saben que es gasten diners en coses que potser no haurien, doncs no volen tenir mals de panxa veient això.
És dur perquè és cert, clar, un pensa, és veritat, les vacances és un període per desconnectar, però clar, quan ho barregem amb el factor econòmic essencial, per altra banda, i tot això que estàs explicant, un pensa, ostres, cal anar-se, jo què sé, a Euro Disney? Cal anar-se a una platja italiana? No pots quedar-te a vacances a casa o als voltants? Possiblement, no sé fins a quin punt la gent valora o equilibra aquest estalvi econòmic amb unes vacances de qualitat.
Aquí hi ha diferents components. El primer component, i penso que ve més d'històric, és quan vam tenir l'accés a internet. L'accés a internet va suposar un canvi molt important a l'hora dels viatges, no? Perquè l'intermediari, que abans era una agència de viatges i que ens donava uns viatges que podien ser més tancats a uns preus determinats, tot això ha anat desapareixent. Ara moltes vegades doncs, la gent s'ho busca ell, s'ho munten, poden comparar diferents preus. Després també doncs, això acompanyat amb tota una infraestructura, no? De vols més baixos, de més hotels, de l'Airbnb, preus més competitius. Per tant, el que hi ha és una oferta molt més gran que s'adapta a moltes més butxaques, a molts més pressupostos. Això fa també doncs, que la gent vulgui anar a viatges, que diuen, mira, ara jo soc jove, ara doncs, puc anar-hi, potser quan sigui gran no hi podré anar-hi, no? Doncs me'n vaig a Austràlia, me'n vaig aquí, me'n vaig allà. Després hi afegim més endavant, en els últims anys, hi afegim un component molt gran, que són les xarxes socials. Les xarxes socials acaben fent molt de mal, no? Perquè al final el que porten és a comparar-se. Contínuament a comparar-se, i no deixa de ser que les xarxes socials doncs, ens venen coses una mica il·lusòries, no? És aquesta emoció, aquesta il·lusió de doncs fes aquest viatge perquè ho valoraràs molt, ho passaràs molt bé, pots veure això, llavors... Et van omplint d'imatges
sí, sí. T'ho venen una exacte. Qüestió idíl·lica que a vegades sí que ho és, que pot ser idíl·lic, però igual no tant, eh? Però és un màrqueting total, això.
És un màrqueting, llavors aquí al final el que fan és, bueno, com hi ha possibilitats de diferents preus, doncs ho venem en un màrqueting, les xarxes acaben de fer aquest push, tenint en compte l'internet, per acabar de vendre-ho, de vendre aquestes il·lusions, que després poden ser... veritat o poden ser mentida, però a vegades per passar-t'ho bé no cal anar tan lluny. Tu pots passar bé amb els teus amics al poble del costat i potser te'n vas superlluny i ho passes molt malament perquè és un altre país, perquè no ho coneixes o perquè no estàs amb la gent adequada. Perquè al final un viatge és més o menys divertit en funció de amb les persones amb
correcte.
Les que viatges.
Clar,
no tant a l'espai.
Elisabet, sí, abans, clar, estaves explicant que tu no ets gaire partidària d'endeutar-te per unes vacances, però des d'un punt de vista necessari, estem parlant de que unes vacances és una despesa supèrflua? Des d'un punt de vista... Sí? És supèrflua?
Sí. Sí, és una despesa que va al paquet que jo dic de despeses personals. Llavors, tenim un paquet que són despeses bàsiques, que són aquelles que necessitem per viure, que vindria a ser, doncs, a l'aliment, si necessitem roba per vestir-nos, si hem de pagar les escoles dels nens, la vivenda, l'aigua, el gas... Després, un cop cobertes les despeses mínimes i bàsiques, tot allò que anem afegint són superflues, són coses que no necessitem. Llavors, aquí hem de mirar el nostre pressupost. Si el nostre pressupost ens queda en 300 euros, hauríem de fer unes vacances amb aquests 300 euros.
Estem
si el nostre pressupost és de 1.000, doncs podem arribar més lluny, però hem de ser conscients de quin pressupost tenim. És a dir, al final hi ha d'haver un equilibri entre la nostra realitat econòmica i el que vam fent. I aquest és l'exercici que no fa la gent. Moltes vegades no fan aquest exercici de dir quant tenim, sinó que al final el que acaba passant moltes vegades és que com aquí al nostre país tenim molta gent tenim 14 pagues, doncs a vegades aquestes dos pagues extres, una és per finançar les vacances de l'estiu i l'altra és per les despeses que hi puguin haver extres al Nadal. Quan no hauria de ser així, perquè hauríem d'acabar d'estalviar cada mes, hauríem de tenir un pressupost i anar estalviant cada mes una mica per les nostres vacances.
Elisabet Ruiz d'Otres, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Bé, us ha quedat clar. Segurament, a partir d'aquí de la xerrada que hem tingut amb l'Elisabet, es pot crear un debat, en tot cas. És un debat. Hi ha una cosa que segurament estarem d'acord, que les vacances són necessàries, imprescindibles, obligatòries, per descansar cos i ment. Ara, de quina manera? Clar, hi ha persones que, en funció de com, això de viatjar és una qüestió essencial per canviar d'aires i que el sentiment de desconnexió sigui més ampli, sigui més gran, sigui més profund. Però hi ha d'altres que no tant. Clar, aquí podríem entrar en tots aquests factors i la relació que ens convé i que no ens convé. Ara, des d'un punt de vista econòmic, doncs hem sentit a l'Elisabet que a vegades igual ens hauríem de pensar i sobretot tenir un ull mirat en l'economia, sobretot en aquests temps, eh? Ara és un debat interessant per llançar i per tirar, eh? Sense crear mala consciència, evidentment. Va, de seguida parlarem també amb la doctora Carmen Torrejón, del Centre Mèdic Estètic Estarbene. Actualitzarem informació de serveis. Hem de parlar també, perquè arriba la revetlla de Sant Joan. Ja comencen els petardos. Aquest cap de setmana he començat ja a escoltar petardos per el meu poble, almenys. Però hi ha una demanda que creix d'aquest tipus de pirotècnia. Són els petardos de baixa sonoritat. Què són? Per què serveixen? En parlarem de seguida. Però abans la Pilar Cisneros té un consell per nosaltres. Hola, Pilar.
¿Sabes que 9 de cada 10 empresas en España son familiares? Sí, representan el 70% del empleo privado y cerca del 60% del PIB. La mayoría no pasa de la tercera generación. De hecho, suelen tener una vida media de 50 años y las más sólidas son aquellas donde varios miembros de la familia participan activamente en el negocio. Para salir adelante y perdurar en el tiempo, tienen que encontrar un equilibrio delicado entre ser fieles a sus orígenes y tener la capacidad de anticiparse a la demanda. Además, para competir en un mercado global, necesitan contar con un aliado financiero que se involucre y las acompañe en el desarrollo. Esa relación entre la empresa y la entidad financiera, que va más allá de los números, es fundamental. Mira, te voy a poner un ejemplo. Manuel Muñoz Pérez es gerente de Muñoz y Pujante, una empresa de Murcia que se dedica al pimentón, a las especias y al desarrollo de sabores. La compañía la crea en 1954 el abuelo de Manuel, pero es en el año 2009 cuando él toma las riendas en una situación financiera delicada debido a una gestión poco profesional. Y pronto entendió algo fundamental: contar con una entidad financiera cercana y comprometida puede marcar la diferencia.
Bueno, para mí es imprescindible, porque el periodo medio de maduración de mis productos es muy alto. Entonces yo, desde que invierto un euro hasta que lo recupero, pasan 180 días. ¿Eso qué significa? Que yo, si a mí nadie confía en mí y me presta el dinero, tengo que cerrar mi empresa. Para mí un banco es un socio estratégico, porque sin él no puedo vivir y sin él no puedo crecer.
Y es que el empresario tiene que encontrar confianza, asesoramiento y respaldo en la entidad financiera. BBVA ha estado ahí, adaptándose a las necesidades de la empresa y apoyando su evolución. José Juan Brotons, gestor de finanzas sostenibles de BBVA, conoce bien esta historia. Ha acompañado a Manuel durante años, sabiendo exactamente lo que necesita una empresa familiar.
Pues yo le diría a estas empresas familiares el que sean creativas, que sean proactivas, que sean innovadoras, pero siempre manteniendo esa esencia de la naturalidad de sus orígenes, ¿no? Tanto en producto como familia. Y que pasito a pasito vayan incorporando, en ese sentido, día a día, como bien indicas, sus buenas prácticas en ámbitos ambientales, sociales y de buena gobernanza, ¿no?
La innovación, la sostenibilidad y una sólida relación con la entidad financiera pueden ayudar a una empresa familiar a mantenerse competitiva sin perder su esencia. Puedes conocer más casos inspiradores en la serie Compartiendo Conocimiento, una iniciativa de BBVA para visibilizar historias reales de transformación, en el canal de YouTube de BBVA o en su podcast.
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem al Centre Mèdic Estètic Estar Bene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días. Hoy no estoy en el centro, porque hoy estamos cerrados.
Ah, hoy sí, hoy es festivo en Barcelona, correcto, es verdad. Bueno, hoy no estás allá.
Ahí va, en el centro estamos cerrados porque es festivo en Barcelona, pero yo estoy activa y operativa.
Tú siempre estás activa, ese es el qué.
Siempre.
Oye, ¿dónde nos llevas hoy, Carmen?
Mira, hoy quiero recordar un tema porque ya lo hemos tratado en varias ocasiones, pero creo que es muy importante el tema de dietas milagro en este periodo del año, ¿no? En este periodo del año se suelen producir, bueno, pues las prisas de querer perder peso, ya sea porque sobran pocos o porque sobran mucho, ¿no? En el caso de personas que le sobran muchos kilos, pues a lo mejor toman una determinación de perder algo, antes de las vacaciones que puedan coger en el mes de agosto. Es decir, no tomar la decisión de buscar una solución a largo plazo de su problema, no, sino aligerar un poquito la carga, por así decirlo, ¿no? Y otras personas que a lo mejor no le sobran tantos kilos, bueno, pues perder esos 6, 7, 8, 10 kilos, pues de manera más rápida, lo más rápido posible. Y entonces ahí es donde se acude, ya sea las dietas milagro o los procedimientos milagro, como pueden ser el uso de un balón gástrico o, bueno, de medidas medicamentosas, que ya se están viendo los problemas que están dando las famosas jeringas, ¿no? Sí. Que los pacientes se ponen semanalmente, que están dando muchísimos problemas a nivel de salud. Entonces, ¿qué reflexión me gustaría hacer? Perder peso a costa de la salud cruz no debe merecer la pena nunca.
Nunca, nunca.
Absolutamente nunca. Porque se podrá tener un beneficio de aligerar el peso rápidamente, pero luego vendrán complicaciones a posteriori. Entonces, lo que se tiene que hacer es tomar la decisión, en este momento o en otro, si uno tiene un sobrepeso y su salud está dependiendo de ello, evidentemente cuanto antes tome la decisión muchísimo mejor, pero lo que hay que buscar son soluciones a largo plazo, no a corto ni a medio. Y eso pasa por buscar profesionales que conozcan bien lo que tienen entre manos. Yo quiero recordar simplemente a la audiencia que nosotros hace más de 40 años que estamos dedicados a esto, que somos expertos en trastornos de la conducta alimentaria y en problemas de sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Y que, bueno, además de tener ese conocimiento, que el método, el procedimiento que ofrezcamos a los pacientes sea un método fácil de llevar a cabo, cambios, porque evidentemente cambios se tienen que producir, pero no unos cambios tan drásticos, y sí que den unos resultados importantes desde la primera semana que haga que el paciente se anime a seguir en esa línea para llegar a su objetivo final. Y todo esto se tiene que hacer con profesionales médicos,
claro,
con sentido común y utilizando la ciencia, que es lo que nosotros venimos aplicando desde hace muchísimos años.
O sea, que nos calmemos con esto de la operación bikini, básicamente, ¿eh?
No, es que no. En la operación bikini, yo me acuerdo hace muchísimos años que se planteaba más de cara a la celulitis, ¿no? Es decir, llegaba ya el momento de la primavera y eran, bueno, empezar a utilizar crema anticelulítica. Ahora se habla más de la operación bikini y de pérdida de peso. No, aquí no hay operación bikini, aquí hay operación 365 días. Significa adquirir la situación,
claro,
de salud en la que yo me encuentre lo mejor posible. Cada uno en función de sus objetivos, en función de sus años, en función de su sexo y en función de cómo se quiera ver bien, ¿no? Por eso es muy importante entrevistarse a nivel individual con cada paciente para entender cuáles son realmente esos objetivos y pactarlos conjuntamente con el paciente, médico y paciente.
Y es lo que hacéis en el Centro Médico Estético Starben, ¿eh?
Exacto.
Por eso la primera visita informativa contigo, con la doctora Carmen Torrejón, es gratuita, informativa gratuita, y la tendréis en el mismo centro. Hoy no, que hoy es festivo, ¿eh? O sea, hoy no llaméis porque hoy es festivo, pero mañana sí.
Pero pueden llamar o pueden, la llamada se quedará y nosotros la devolveremos, o pueden mandar un WhatsApp.
Correcto. Mira, el WhatsApp, ya empiezo por ahí. El WhatsApp es el 654-300-525. 654-300-525. En la web vais a encontrar todas las maneras de poneros en contacto con el Centro Médico Estético Starbene y solicitar la primera visita informativa gratuita con la doctora Torrejón. En la web es fácil, starbene.es. Starbene.es. Doctora Carmen Torrejón, perdona por haberte molestado un día festivo.
No, imagínate, yo estoy para eso.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Adeu.
Adiós, adiós.
I és veritat, quan passen aquestes festivitats locals, i sobretot quan són a grans ciutats, doncs no ens n'adonem, però és que paralitza moltes històries. I penses, és que és festa, però és que és un festiu local a vegades. Bé, de fet, és festa i nosaltres estem aquí. Nosaltres som Cope Catalunya i Andorra, cobrim per tots. Vale, de seguida arribarem a 2:15 i actualitzarem la informació de serveis, del temps, del trànsit, l'actualitat esportiva, amb blancs i negres a l'esport. Ja sabeu, l'eliminació. Espanya va perdre la final de l'Europa League en futbol, però Alcaraz va fer un partit èpic per aconseguir el Roland Garros. I el temps. Agárrense, que vienen curvas. I les corbes tenen nom de calor. Temperatures molt altes, que van pujant durant tota aquesta setmana i estaran molt, molt per sobre del que tocaria per la mitjana de l'època que toca. De fet, és una qüestió que ens hem d'acostumar. És així i així continuarà sent. Calor. Calor i més calor. No hi ha alerta, de totes maneres, de per demà dimarts alguna gota d'aigua cap al Pirineu, Prepirineu Oriental sí que pot caure. De seguida en parlarem de tot això aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Parasol, ulleres... Ah, i el flotador rosa en forma de flamenc.
Aquest estiu viatja amb Grimaldi a Sardenya amb el teu cotxe, amb tot i amb tots. Amb un 15% de descompte i nens gratis.
Ranchera, de ranchera pasa a sub. Aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
En Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo. Sabemos que hay juegos que cruzan generaciones. Por eso, puedes revivir aquellos momentos jugando fútbol con tu padre y crear nuevos recuerdos practicando la chaza en Ecuador. Llevamos más de un siglo conectando historias, emociones y familias. Avianca, mi casa es tu casa. Miembro Star Alliance.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dilluns de Pasqua, de segona Pasqua, la Pasqua de Pentecostès. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Una abraçada forta de qui us parla amb gust, José Miguel Cruz. Si us sembla, repassem la informació de serveis, l'actualitzem i comencem per la meteo. Bé, la meteo d'aquests dies, des d'avui fins que acabi la setmana, té un nom: calor. Molta calor. Molta, molta calor, pel que toca per l'època. Les temperatures pugen. Aquesta tarda continuaran pujant. De fet, ja a final del dia començarà Pirineu Oriental, núvols d'evolució, que demà dimarts per la tarda poden donar pluja. De fet, aquesta tarda, aquesta serà la història, calor, i és que demà dimarts, dia 10, ens aixecarem amb sol, més sol a tot el territori, des del nord a sud, d'est a oest, sol, i temperatures que pugen, també les mínimes. Les mínimes continuaran pujant, i tenim sort, sobretot a l'interior. A l'interior, cap a terres de Lleida, cap a Ponent, aquí la calor serà molt acusada. I després, cap al litoral, la sort de tenir la mar és el que fa que això estigui més frenat. L'efecte temperant del mar Mediterrani fa que no estiguem patint ja també al litoral temperatures per sobre dels 35 graus. De fet, a l'interior, ja cap a Lleida, què us he d'explicar? Que no estigueu patint ja amb aquesta calor que continuarà. Això sí, demà dimarts per la tarda sí que esperem, hi ha una alerta de fet del Servei Català de Meteorologia, al Pirineu i Prepirineu Oriental, pluges intenses, en forma de tempesta, típiques de ple estiu, en tot cas, que en algun moment poden ser acompanyades de calamar-se. Temperatures a l'alça. Calor. Com tenim la situació a la xarxa viària? Doncs orelles aixecades, perquè avui tenim el retorn d'un pont llarg. Parlem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs, com deies, tenim entre mans un retorn de 300.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana. L'operació ha començat a les 12 i ja apreciem alguns punts de mobilitat. De fet, els més destacables ara mateix és a l'AP7 a Gelida. S'acaba de produir un accident en sentit Barcelona, un carril tallat, i en aquesta AP7 també apareixen retencions a Barberà, a Subirats i l'Ametlla de Mar. També hem de dir que aquests punts són de dos un parell de quilòmetres, no massa més. A la C14, a la Riba, a Tarragona, apareixen retencions tant cap a Vilaseca com a la Ribera d'Urgellet. A la C32, a Nord, hi ha problemes i a Castelldefels i a Sant Boi del Llobregat. I a la C58 ja arriben els primers vehicles cap a la zona de Barcelona, però hem de destacar que les hores puntes seran entre les 5 i les 8 aproximadament. Informeu-vos, intenteu triar carregades i sobretot no baixeu la guàrdia i informeu-vos. Que tingueu molt bon migdia.
Gràcies, igualment, Sílvia. Bon migdia, cuida't.
Gràcies.
Doncs això, abans de tornar, seguim el consell del Servei Català de Trànsit d'informar-nos per la ruta, les vies més congestionades i si cal parar un moment o endarrerir la tornada, doncs tampoc passa res. Tampoc passa res. L'actualitat esportiva. Una de cal i otra d'arena. José Luis Gil, benvingut, com estàs?
Què hi farem, senyor Cruz? Bona tarda. Doncs sí, si vostè ho vol plantejar d'aquesta manera, una de cals i una de,
i
una
dos,
de sorra.
Dos, però, dos de sorra.
Però escolti, dos de sorra.
No, la de cal és la bona o la dolenta?
Miri, mai no és...
No ho sé.
No ho he sapigut del tot cert. Jo diria que la de cals és la bona.
Vull mirar-lo.
I la de sorra,
ara,
la dolenta...
Ara m'acabes
de...
Avui hem tingut el listo que todo sabe, li podia haver preguntat.
Faci vostè ara un chat GPT d'aquests, que vostè tira molt d'això, i digui'm quina és la bona i quina és la dolenta. Però ha dit vostè dos de dolentes, no...
Sí, home, l'eliminació del Barça. De bàsquet.
Ah, l'eliminació del Barça de bàsquet.
Ai,
José. Bueno, llavors dues de bones i dues de dolentes, perquè el d'handbol va guanyar la Copa del Rei.
Ah, tambó. Va bé, d'acord, correcte. Molt bé, molt bé, ben trobat. Ben
i el femení va guanyar la Copa de la Reina.
Molt bé, ben, tres de bones.
Ja anem 3 a 2.
3 a 2.
I el Nàstic està un pas de segona. Ja anem 4 a 2.
Mira, com hem remuntat, semblem el Barça.
Semblem el Caraz.
Què
partit?
El millor partit de la història? Potser el millor partit de tenis de la història?
És la pregunta del milió de dòlars. Si la final d'ahir de Roland Garros és... Aviam, d'entrada és la més llarga de la història de Roland Garros, però si és la millor final de Grand Slam que s'ha vist mai a la història, superant totes les que hagi protagonitzat don Rafael Nadal Parera. De fet, és la pregunta dels companys de Deportes Cope a Madrid. Si es queden amb la final de Roland Garros d'aquest any o es queden amb aquella mítica de Nadal el 2008 a Wimbledon, guanyava Nadal per poquet. Nosaltres estem preguntant a @esportscope si és el millor, és la millor final que heu vist mai. El que passa és que, clar, tenim, aquesta la tenim molt present i a mi, personalment, per exemple, la de 2008 se'm queda molt, molt lluny en el temps. Però, en tot cas, és un partit per a la història, aquesta remuntada de Carlos Alcaraz. Ahir Ángel García donava una dada que és brutal. Yannick Sinner, davant la resta del món, 91 victòries, 3 derrotes. Yannick Sinner contra Carlos Alcaraz, 0 victòries, 5 derrotes.
Increïble, eh?
És increïble.
Alcaraz li té presa la mesura, eh?
A més, el que va estar escoltant la transmissió del Tiempo de Juego va veure com el full de ruta d'Angelito es va complir, perquè vull veure aquesta final a 4 hores, vull veure... Ben passada les 4 hores... 5:40, em sembla, i a la passada la quarta hora, aquest Robocop que juga a tennis que es diu Yannick Sinner va veure com se li desmuntaven una mica les peces, però amb tot va tenir la seva opció al darrer set i ja definitivament el cop de gràcia, el cop definitiu, va arribar al tiebreak. D'això hem de parlar avui a Sports Cope, d'aquesta gran finalíssima, d'aquest gran partit de tennis que es va veure ahir sobre la sorra de Roland Garros, sobre la terra de Roland Garros. I, bueno, de la resta és que les coses estan més o menys, si fa no fa, iguals. Bueno, parlem també, evidentment, de la derrota d'Espanya a la final de la Nations League als penals davant de Portugal, en una derrota que deixa una mica de discrepància general respecte a la gestió de partit de Luis de la Fuente, el seleccionador, i el fet que no comptés a l'hora de la veritat amb els jugadors del Barça, perquè cap jugador, Espanya va acabar el partit amb cap jugador del Barça sobre el terreny de joc, amb Lamine substituït, amb Olmo no utilitzat, Fermín no utilitzat, Cubarsí que ha estat, però ha estat per escalfar banqueta, i és una cosa que se li treu una mica encara al seleccionador després de caure la tanda de penals davant de la Portugal de Cristiano Ronaldo. Escolti, té 40 anys, però té la mateixa fam de tot. Potser no les mateixes condicions físiques, però sí la mateixa fam.
I tant.
I compta amb aquesta selecció de Portugal, eh?
Són bons, són molt bons.
Són molt bons.
En la segona part es veia clarament que el gol cauria tard o d'hora. Es veia venir.
Sí, jo crec que van...
Per l'actitud d'uns i l'actitud d'altres.
Jo crec que en aquest sentit a la pissarra, el que s'acostuma a dir la pissarra, Roberto Martínez li va guanyar la partida a Luis de la Fuente. I de la resta, estem a dilluns, 13 i 38. Joan García Pons continua sent jugador de l'Espanyol, perquè el Barça no ha anat a la Lliga de Futbol Professional a pagar la clàusula. Hi havia un full
però,
de ruta...
Però què han fet? Un si eso ya te llamo o què?
Bueno, aviam, per anar a pagar la clàusula pots anar qualsevol dia. Hi havia un full de ruta que deia que potser demà es pagava la clàusula i dimecres, de moment, 13 i 38, Joan García Pons continua sent porter de l'Espanyol. Pel que fa al Barça, notícia també Robert Lewandowski, perquè li ha fet un Courtois al seu seleccionador, el de Polònia. Ha dit, o tu o jo. I mentre tu estiguis a la banqueta, jo no torno a la selecció de Polònia. Això és el que acaba de fer Robert Lewandowski.
Quin bon rotllo, no? Un ambientazo. Eh?
Hombre, al
vestuari.
Bueno, jo li deia fer un Courtois perquè Courtois va fer el mateix amb el seleccionador de Bèlgica i quan es va encarregar el seleccionador de Bèlgica, doncs Courtois no va tenir cap problema
en tornar
a la selecció del seu país. A l'Espanyol, a plec de penyes aquest cap de setmana, bany d'autoestima, i clar, el que els hi queda, esperar el pagament de la clàusula. Això sí, també una altra bona notícia en blanc i blau. L'Alaví, campió d'aquest torneig de promeses que es fa pels estius, el Sots 12 blanc i blau, que es va imposar al Madrid en semifinals i al Sevilla a la final. I escolti, el Girona doncs encara estan actius, perquè el filial, el Girona B, optarà l'ascens a segona ref davant del San Fernando de Canàries. El que li deia, el Barça femení, campió de la Copa de la Reina. Ja tenim eliminatòries definitives per l'ascens a segona divisió. Andorra, Ponferradina, Nàstic, Real Societat B, amb horaris. Partit d'anada, nou estadi, dissabte, 20:30. Nàstic de Tarragona, Real Societat B. En bàsquet, el que deia vostè, el Barça eliminat de la Lliga d'una manera una mica estranya, perquè tenia el partit dominat.
Ho tenia controladíssim, eh? Però és tan anada aquest Barça de bàsquet que...
Miri,
no saps per on sortirà.
No saps on, però ha estat una temporada, i se li ha de reconèixer, molt complicada al Barça de bàsquet.
I tant.
Sense la Provítola, sense Juan Núñez, sense Jan Veseli, sense Ximés i Metu, són quatre jugadors. És que al final perds quatre rotacions.
I no qualsevol, tampoc.
Que li han acabat passant factura a Joan Peñarroya. Es pot discutir la gestió de l'entrenador? Es pot discutir. A Can Barça, de moment, no la discuteixen perquè ahir garantien la continuïtat, la propera temporada, la banqueta del tècnic català. Barça, campió de la Copa del Rei d'handbol, 12è títol consecutiu, i ens havíem oblidat de dir-ho. Un dia més a l'oficina de Marc Márquez,
sí,
gran premi de Motorland d'Aragón, guanyo la cursa express, guanyo la cursa gran, ja està, oye, escolti.
I el germà segon,
i Márquez i Márquez, Societat Limitada, tu.
Ja està.
Fenomenal.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres esports Cope amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlarem d'articulacions i després parlarem de la demanda que va creixent de petards de baixa sonoritat. Curiós, jo quan era petit el que buscava era un petardo que sonés com més fort millor, com més salvatge millor. Ara més aviat sembla que hi ha una tendència tot al contrari. Funciona? De seguida en parlarem de tot això aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
Sirve Jani Sinner, se quita el resto como puede Carlos, si le pasan esta... ¡Madre mía! Carlitos Alcaraz García, mi campeón de Roland Garros.
Y va a empezar el partido de España.
Pierna derecha, toma carrera, chuta Morata. Salió Mora. Portugal gana la Liga de las Naciones.
Llora mucho más Cristiano que Morata y que todos los jugadores de España. Que...
Ahí está. Cristiano me va a dar la mano. ¿Qué tal, contento?
Sí, muy contento.
El bicho no muere nunca, ¿eh?
Bueno, seguimos ahí peleando.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
¿Erais conscientes de que estabais haciendo historia del tenis, historia del deporte?
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable. Parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que la rodilla es de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, es tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces tú dices un año y dices, ostras, ¿estar un año con dolor? No, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver, los indicios aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento. Ya empieza a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad. O sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
93-476-30-55. Y estáis en la calle Consell de Sen, ¿no?
Calle Consell de Sen, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teniu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, medicentra.es, que també encontraréis tota la informació. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Per cert, abans ha marxat el José Luis Gil i no li he preguntat, perquè estàvem amb el tema de la de cal o de la de arena, quina era millor, si la de calç o la de sorra, i en aquest cas, mirant, resulta que si fas la pregunta quina és millor, la de calç o la de sorra, segurament molts diuen no, la bona és la de sorra, perquè la calç és un material més aviat perillós, que pot ser la calviva, per exemple, és un material perillós. Doncs mireu, no. Resulta que sí que hi ha un què. Es pot interpretar, però hi ha un què en aquesta dita, un rerefons. No està aquí el listo que tot lo sabe, però li podia haver preguntat abans del que marxés abans. Hi ha un rerefons que resulta que quan es feien construccions abans de que hi haguessin els totxos o en els llocs on no hi havia totxos, s'utilitzava una argamassa, una barreja entre calç i sorra. Llavors, en aquella època deien que els constructors dolents, que feien aquella cosa en plan xixinabo perquè fes la cosa més econòmica, posaven més sorra que calç, perquè la sorra era més barata que la segona. Llavors, la construcció era de menys qualitat. Llavors, des d'aquest punt de vista, la de calç seria la part bona, no la dolenta. Bé, aclarit això, que és un d'aquests fils que s'havia quedat posats, ara ja tenim la solució a tot això. No hem pogut parlar dels petardos. Parlarem un altre dia dels petardos de baixa sonoritat, que la tenim pendent, perquè no ens ha donat temps a buscar la persona adequada i no hi havia manera de contactar. No teníem ja sabeu que a vegades aquestes coses passen, no hi ha manera de contactar. Però de seguida sí que parlarem de dubtes econòmics. I en parlarem aquí, a migdia, Còpia, Catalunya i Andorra.
Missatge important per a les empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar personal. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2025. Més de 2 milions d'euros en ajuts a la contractació. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que en los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. ¿Cómo conseguimos un turismo más sostenible?
El tema de los pisos ha llegado para quedarse, pues regularlo y tratar de impedir que se generen esos problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tens problemes jurídics, Àrea Jurídica Global, ja saps que et poden donar un cop de mà. I els tenim aquí de tant en tant, doncs, per resoldre alguna de les qüestions, algun dels dubtes que deixeu al nostre WhatsApp de veu. 699-1309. 699-1309. Com ja he dit les darreres vegades, és que rebem unes quantes i només pot entrar una. Així que d'entrada ja demano disculpes per si no sou els escollits en aquest cas. Per parlar de tot això, tenemos aquí con nosotros a Ariadna López, abogada Spain en redes sociales, además, que ya da muchos consejos en redes sociales, y además directora de Área Jurídica Global. Ariadna, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buen día.
¿Te parece que vayamos a escuchar la consulta de hoy?
Venga, adelante.
Vamos allá.
Vamos a ver.
Hola, buena tarde. Mira, yo sé que tengo un dubte, a ver si me puedo ayudar. Resulta que hace muchos años, bastantes ya, avalé a mi hijo porque necesitaba comprarse una casa, tenía nietos y bueno, yo solo quería ayudarles. Y ahora resulta que yo no avalaba su casa, sino que su préstamo también. Y ahora lo ha dejado de pagar y me lo están reclamando a mí. ¿Es legal eso?
Fíjate tú que más de una ocasión hemos hablado de esto. Los padres que avalan a los hijos para comprarse una casa, una hipoteca, un préstamo, y aquí les viene la pelota rebotada si falla algo en la vida. ¿Qué se le puede decir a esta señora?
Pues los avales son legales, es decir, tú lo firmaste, muy probablemente si es en la hipoteca lo firmaste incluso ante notario, al final el banco coge una garantía, ¿no?, para que cuando no llega el principal, en este caso pues el hijo de esta señora, pues haya alguien, ¿no?, que se haga responsable de las deudas. Esto es legal. ¿Qué sucede? Sí que es verdad que en muchísimos avales en España se han firmado cosas abusivas. Por ejemplo, renuncias a derechos, tendríamos que revisar cada contrato de aval para ver si es abusivo o no.
O sea, ¿es abusivo cuando tú firmas renunciando a tus derechos? ¿Eso sería abusivo?
Sí.
Porque no puedo renunciar a mis derechos en este caso, ¿no?
Claro, claro. O sea, guillotinas en la Revolución Francesa.
Ya.
Años luchando para tener derechos y tener las leyes que tenemos ahora. ¿Para qué? Para que luego pueda un banco ponerte una frase y todo se vaya a Norris, ¿no? Además,
correcto, sí,
leyendo
sí.
Un contrato que probablemente ni entienda esta señora a la hora de firmarlo. Entonces, sí que hay posibilidades, aunque es muy difícil conseguirlo, que podamos revisar un aval que sea abusivo y que lo saquemos del medio. De todas maneras, si esto no nos lo dieran, porque al final es un juez quien tiene la última palabra, y dependiendo del juzgado, pues lo están dando o no, al final no tenemos que olvidarnos que los bancos tienen muchísimo peso en nuestro país y no se gana todo en los tribunales, tenemos muchas otras opciones. Lo bonito de nuestro despacho de Área Jurídica Global es que sabemos hacer de todo, penal, administrativo, concursal. Entonces, si no podemos ir por un lado porque nos cierran la puerta, pues se abre una ventana, ¿no?
Al final, de acuerdo.
Tenemos muchas soluciones. En este caso, lo que podríamos hacer es cancelarle el aval a esta señora con una ley de segunda oportunidad, por ejemplo, revisar el aval a ver si es abusivo.
Sí.
Y luego también podríamos revisar a ver si es verdad que es avalista del préstamo. A veces nos lo reclaman porque somos cotitulares de una cuenta o por diferentes motivos.
O sea, que es posible que no sea avalista del préstamo, eso se tiene que comprobar. O sea, de la hipoteca sí, porque está claro, pero del préstamo igual se lo están colando.
Eso pasa, y pasa
¿Eso
mucho.
¿Eso pasa?
Sí, incluso, que a ver si alguien se siente identificado, hay muchas personas mayores que tienen a sus hijos de cotitulares en la cuenta.
Sí.
Pues porque no me entero con la app del banco, porque...
Bueno, es mi caso.
Por ejemplo,
soy cotitular con mi madre, por ejemplo.
Vale, ves, es muy frecuente. Entonces, si tú ahora tuvieras un problema, ponle una multa de tráfico y en tus cuentas corrientes no hay dinero, lo van a sacar de ahí.
Anda.
Claro, eres cotitular de la cuenta. En estos casos yo siempre recomiendo que la gente se ponga como autorizada. Puedes hacer de todo, pero tú no sales como titular.
De acuerdo.
Si tú tienes un problema, no va a afectar a tu madre. Pues no te puedes imaginar la de embargos que la gente dice, ah, total, si yo no tengo un duro. ¡Pam! Afectas a tus padres sin que sean avalistas.
Claro, claro. Sin, y además sin darte cuenta, ¿no? O sea, por hacer un bien, por decirlo de alguna manera, pues, pues se hace por si pasa algo.
Claro.
Y sí, si pasa algo, pero no lo miramos en dirección contraria.
Claro, y de la misma manera que puedes tener tú un padre de cotitular. Hay mucha gente que ha trabajado en banca que para tener las condiciones de trabajador, las cuentas de los hijos, pues son cotitulares. Esto pasa muchísimo. Pues el padre tiene un problema y le sacan la nómina al hijo.
¿Y esto se puede arreglar?
Se puede arreglar pues haciendo este pequeño cambio de cambiarte de cotitular a autorizado, y si realmente hay deudas, hay embargos y hay problemas, cancelamos deudas. Al final fuimos el primer despacho que canceló las deudas de un español. Más de 13.000 personas lo han hecho con nosotros. Más de 40.000 personas lo han conseguido en España. ¿Por qué tú no? ¿No?
Que efectivamente, pues, claro.
Quien nos esté escuchando muy probablemente cumpla requisitos para poder cancelar las deudas. Entonces, no solamente se cancelan las deudas que tienes a tu nombre, todos los avales que firmaste también.
De acuerdo, de acuerdo.
Es decir,
o sea, esta señora lo que te miraríais primero es si es también avalista primero del préstamo, si se lo están reclamando, y a partir de ahí mirar si hay alguna cláusula abusiva que elimine sus derechos, ¿no?
Exacto, y luego si todo esto se ha hecho de manera legal, que puede ser, hay bancos buenos también, entonces podríamos entrar en ley de segunda oportunidad y sacarle los avales. De esta manera, aunque el hijo o la hija no pague, nunca podrán afectar al patrimonio de la madre.
Bueno, pues ya sabéis, si tenéis una duda o cualquier situación, o os habéis visto reflejados en el ejemplo de esta señora, pues hay un teléfono y hay un gabinete que os pueden echar una mano. Área Jurídica Global. 900 90 77 50, ese es el teléfono gratuito. 900 90 77 50. 900 90 77 50. O la web areajuridicaglobal.com. areajuridicaglobal.com. Y ahí está pues todo el equipo de Área Jurídica, un equipo multidisciplinar para echarte una mano. Ariana López, directora de Área Jurídica Global. Oye, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarnos.
Doncs estem a punt d'arribar a les dues del migdia o de la tarda, en funció del què. Això a gust del consumidor. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Rebi la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Una abraçada per a tothom. Que acabin de passar una molt bona tarda.